L'informatiu del migdia.
115 àvies i avis de la residència sobre social benèfica, les Orquídies, Can Font, Nortegar i Falgars reprenen amb èxit les Resilimpíades. Avui és dilluns 7 d'octubre, l'activitat que havia tallat la pandèmia ha arribat a la 7a edició. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. La producció de teatre Acadèmia Els Bonaparte enlluerna els espectadors de l'Auditori Municipal amb la seva barreja d'història i ficció. I en esports, victòria dels dos sèniors del Club Bàsquet Castellà, el Sant Andrés.
El femení groc i negre suma la primera victòria en lliga i el masculí la segona en tres jornades.
I la previsió del temps, fins a migdia el cel estarà entre mig i molt ennublat. La temperatura màxima pujarà entre lleugerament i moderadament. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Cinc anys després de la darrera edició, la del 2019, Castellà ha pogut reprendre amb molt èxit la celebració de les Resiolimpíades, un esdeveniment lúdic i esportiu que aplega àvies i avis residents a les cinc residències que hi ha al municipi. L'obra social benèfica, les Orquídies, Can Font, Nortegara i Falgars, en una de les poques activitats conjuntes que poden fer en un espai públic i comú. Aquesta edició, la 7a, ha tingut uns 115 participants que han pogut desplegar activitat física en proves com les bitlles, vòlei amb pilota de platja o bàsquet amb cistells, però també mental, com identificar cançons o fins i tot una cursa de relleus. Al final tothom ha guanyat, com explica Josep Arnal, un dels participants en representació de la residència a les Orquídies. Aquesta activitat els fa sentir que són joves de nou.
El dia formidable, escolta, per nosaltres ha sigut una activitat, per mi personalment, nova, dintre d'una residència, poder sortir al carrer, poder veure les Olimpiades, això, escolta, això no es veu enlloc del món, això és únic, escolta, és únic. Estem contentíssims, perquè, escolta, la gent gran, encara que tinguem deficiències, tenim el cor i l'ànima oberta per tothom. Som joves de nou, escolta.
En aquesta línia també s'expressa Anna Moix, fisioterapeuta de l'obra social benèfica, una de les persones que ha fet possible que les Resiolimpíades tornin a activar-se.
És que feia molt temps, amb el tema de la pandèmia es va anul·lar, després les persones que ho portaven de l'Ajuntament pues, també van canviar de departament i és una cosa que es va perdre, no? I allò que dius, bueno, érem tots, hosti, no es fa, quina llàstima, no es fa. I nosaltres l'any passat ens van invitar a Sant Antoni de Vilamajor, que es va fer la primera Resiolimpiada de tot el Vallès. I vam dir, ostres, que vam inclús fer una crida per poder pagar el transport i tal. I vam dir, quines ganes d'anar-nos tan lluny, que a més només podem portar quatre avis, quan aquí en teníem unes tan maques i que podien venir mitja residència.
Moix va afegir que aquestes iniciatives serveixen per donar visibilitat al que són realment les residències geriàtriques, que moltes vegades la gent té el concepte que són com aparcar avis. I no, són persones que estan en una residència i que tenen moltes limitacions, però també tenen moltes coses a fer i a oferir.
Entre les cinc residències, més de 100 participants, però a més, famílies, amics, voluntaris, bueno, això no té preu. Mira quines cares, estan disfrutant, estan animats, estan competitius, estan en vida.
Com Moix i també la regidora de Gent Gran, Àngela Bailén, van recordar la pandèmia, va aturar un projecte molt consolidat i gairebé fins fa dos anys els brots de Covid feien molt complicat atrevir-se a organitzar un esdeveniment que entre participants, voluntaris i públic ha omplert el pavelló Puigverd amb centenars de persones. Escoltem Bailén.
A mi el que m'agrada és que és un dia que els avis poden sortir, perquè no són els nostres avis que van anar a recollir els nets, que són actius, són avis que estan a la residència. Aleshores, un dia com avui és un dia festiu per ells, totalment lúdic. Que són competitius, clar, els hi surt la vena, no? Però al final jo crec que guanyen tots perquè surten, perquè estan amb les seves famílies, alguns, d'altres es van amb els seus cuidadors. I em sembla un dia fantàstic coincidint amb el dia de la gent gran que va ser el dia 1 d'octubre, i tot un seguit de coses que han passat aquesta setmana, totes relacionades amb gent gran.
La regidora també va agrair a tothom que va fer possible una trobada d'aquestes característiques i que implica bones de voluntariat, com el Servei Comunitari o la Creu Roja.
Aquesta col·laboració intergeneracional, perquè hi ha molta gent jove, em sembla fantàstic tots aquests voluntaris tan joves perquè vegin aquest tipus d'avi, perquè puguin... Bueno, és una mirada a les etapes de la vida, ells són molt joves, segur que moltes realitats les desconeixen. Això per començar, l'agraïment al voluntariat, l'agraïment a tota l'organització que han estat totes les residències, s'ha de dir, i a l'equip de gent gran.
La Resiolimpíada s'ha fet coincidir en la setmana en què es commemora el Dia de la Gent Gran, l'1 d'octubre.
L'informatiu del migdia.
I obrim plana cultural la producció de Teatre Acadèmia Els Bonaparte enlluerna els espectadors de l'Auditori Municipal amb la seva barreja d'història i ficció i el nostre company Julià Guerrero, que va poder anar a la sessió, ens ofereix la següent crònica.
Això que sentim de fons és justament el final de l'obra Els Bonaparte, on els tres protagonistes entonen una cançó clàssica i antiga de l'illa de Còrsega. Una història, la dels Bonaparte, on s'explica doncs, com dos germans tenen el destí d'Europa i de mig món a les seves mans en una nit, la del 5 de novembre de 1808, a Vitoria. José, rei d'Espanya i de les Índies, ha fugit cames, ajudeu-me, d'un Madrid inflamat després de la victòria del fins aquell moment inepte exèrcit espanyol contra les tropes franceses a la batalla de Bailén. Napoleó acaba d'arribar a Espanya i vol posar remei al que serà el principi de la seva caiguda. Però això, de moment, ells ni s'ho imaginen. És en aquest punt on Ramon Madaula, autor de l'obra, situa el que podria ser un d'aquells moments estel·lars de la humanitat, com va escriure Stefan Zweig amb el seu homònim llibre, però el que trobem no són dos caps d'estat disposats a tot per reconduir la situació. Trobem dos germans que, com tothom sap, comparteixen una mateixa pàtria, que és la infància. Una infància de banys, pesca i aventures a la seva Còrsega natal. El que ha passat posteriorment, en l'edat adulta, els ha distanciat la revolució, les llums de la il·lustració i la fulgurant escalada de Napoleó fins a esdevenir emperador absolut. Els dos germans es troben en una cruïlla del destí amb un esclau de testimoni, un pobre diable que ni tan sols té dret a un sou perquè així ho vol l'emperador i que es dedica tot el temps a banyar els dos prohoms, amb possibilitat de servei sexual inclòs, a servir-los al dinar i, quan arribi el moment, fer d'àrbitre del que s'està dirimint. Com en aquella memorable novel·la La mort de Napoleó, on l'emperador no ha mort a Santa Helena, però quan arriba a París no aconsegueix que ningú el cregui, aquests Bonaparte obren de bat a bat els seus cors i ens mostren que la més petita anècdota infantil pot forjar destins davant els ulls dels espectadors i, entre somriures i alguna rialla, David Bagés i Pau Roca despullen literalment i metafòrica els personatges que encarnen, màscares històriques, però al capdavall humanes.
I en esports, victòria dels dos sèniors del Club Bàsquet Castellà, del vòlei femení i masculí de Sant Andrés.
Així és, Cristina, doble victòria dels dos primers equips del Club Bàsquet Castellà en Lliga, una situació que encara no s'havia produït aquesta temporada. El femení suma la primera del curs i el masculí la segona. Qui també va guanyar va ser el vòlei femení, mentre que futbol, futbol sala, hoquei femení i vòlei masculí van perdre i l'hoquei masculí va empatar. Arrenquem, doncs, amb les dues victòries del bàsquet, ja que a segona catalana el masculí va superar per 72-63 a la UE Sant Cugat B, en un partit que van dominar de cap a peus el Puigverd, sumant la segona victòria de la temporada en tres partits. Aquestes són les paraules del tècnic Jaume Prat després del partit.
Doncs bé, comencem el partit molt bé, prenent bones decisions en atac, inclús et diria que bon joc, actius i agressius en defensa. Llavors això ens porta a la mitja part a tenir un avantatge de 8-11 punts, em sembla, tot i que no controlem les seves fonts ofensives. Però bé, ens anem a la mitja part fent un bon tanteig, no sé si anem amb 40 punts i tal, i uns 12 punts a dalt. Però la segona, doncs, bueno, ens costa tancar els partits. I quan ells pugen al nivell físic i la intensitat defensiva, llavors això ens col·lapsa una miqueta. I ells, doncs, poden reduir la distància al marcador i nosaltres, doncs, quan passen aquestes coses, doncs, ens falta una miqueta, som un equip jove, llavors ens falta mentalitat i hem de aconseguir això, no? Sumar més jugadors als bons moments, tot i la nostra joventut, i doncs ser més forts i tenir més mentalitat quan les coses no van, quan la dinàmica de partit no va de cara. I, bueno, treballarem cap a aquesta direcció.
El conjunt groc i negre va dominar els dos primers quarts, arribant al descans amb un còmode 41-29. Però, com explica el tècnic, en la segona part l'equip va perdre força per acabar caient 17-18 i 14-16, tot i que la renda obtinguda en la primera part va ser suficient per guanyar el partit. Tot i això, Prat és conscient de les carències i de les fortaleses del seu equip i així ho explica.
Va molt content per l'esforç de tots els jugadors, però hem de sumar jugadors. Hi ha jugadors que estan pencant molt i que treuen poc rendiment encara i bueno, els hem d'ajudar a que aquest treball que fan, que creiem que és molt bo, doncs, que els hi doni més rendiment i puguin agafar confiança i ens puguin ajudar una miqueta més. I més que res, aquí molt content, molta gent al pavelló, creiem que estem en la bona línia, tot i que bueno, ens falta una punteta doncs això, de concentració en certs moments i sumar més gent en la dinàmica. Quan les coses van bé i quan les coses van malament, doncs tenir el cap una miqueta més centrats. ¿Vale? Però bueno, som un equip jove, tenim el Pau, l'Oriol i l'Edu que ens ajuden i ens donen aquest punt d'experiència, llavors doncs, bueno, hem d'aconseguir doncs, fer equilibris amb aquest binomi, no?, de joventut i experiència que tenim i a poc a poc, aviam si aquest cap de setmana al Camp del Gadolí podem treure la primera victòria fora.
L'equip continua en la sisena posició d'un grup liderat pel Sant Josep Obrer, Martinenc i UPSA B, que sumen 3 victòries. Pel que fa al femení, les de Xavi i Revilla es van estrenar en Lliga superant per 48-53 el Sant Pere de Terrassa i surten del Pou de Primera Territorial. El de Terrassa va ser un partit amb domini de les locals en tota la primera part, arribant amb un 32-28 al descans, on un tercer quart indiferent va donar pas a un últim període on les castellarenques van arrasar, capgirant els 3 punts de desavantatge i amb un parcial de 9-17, el que va permetre aconseguir aquesta treballada victòria. Deixem ara el bàsquet i passem a parlar de futbol amb la derrota per 3-0 de la Unió Esportiva Castellà a Girona enfront del Can Gibert, en un dissabte per oblidar dels visitants. Els blanquivermells no van fer un bon partit i ho van tenir tot en contra, ja que el gol dels locals al minut 22 el va seguir un autogol de Marc Sánchez al límit del descans i amb 2-0 els de Juan Antonio Roldán i Santi Fernández ja no van aixecar el cap. En les segones locals es van limitar a mantenir el resultat fent el tercer als instants finals del partit. La Unió Esportiva Castellà encara no coneix la victòria en les 3 jornades disputades i ocupa la 13a posició de la taula. En futbol sala la cosa no va anar gaire millor, amb la segona derrota consecutiva en Lliga del futbol sala Castellà-Barcelona enfront del Montsant, equip descendit la temporada passada de segona divisió B. Els de Cristian Hernández van disputar un bon partit arribant al descans amb un 1-4 favorable, però en la segona van ser els barcelonins els que van prendre el comandament del joc per remuntar de manera espectacular. De poc va servir el 3-5 dels taronges que van veure com els empataven a 2 minuts del final i la victòria s'esfumava en l'últim minut. Amb aquestes són 2 les derrotes dels d'Hernández, que com en el cas del futbol ocupen la 13a posició després de 2 jornades. Qui no va fallar va ser l'hoquei Patins, que continua invicta després de 3 jornades a Nacional Catalana. Els homes de Fiti van saber lluitar enfront del filial del Sant Just, aconseguint un empat a 4, salvant un punt que els manté en la tercera posició de la classificació. Al conjunt grana no li va perdre mai el pols al partit, empatant a 2 al descans i havent capgirat un 1-0 en contra. En les segones locals van posar-se 4-2, però la persistència dels castellarencs els va fer aconseguir l'empat amb un gol de Víctor Bonilla a 5 minuts del final. Boni i el capità Oriol García van signar 2 doblets, situant-se al top 10 de golejadors de la categoria amb 4 gols cadascun. Els granes són tercers a 2 punts del líder Belloc i empatats a 7 amb Barça i Sant Celoni. Si el masculí va ser la cara, el femení va ser la creu amb una derrota per 5-0 enfront de les colíders del Club Patí Vilassana, que les deixa amb una victòria en 3 jornades. I per acabar ho fem amb vòlei i amb la segona victòria consecutiva de l'equip femení, que ha arrencat aquesta nova temporada amb molta força i no està disposat a jugar pel descens com en les últimes 2 campanyes. Les de Jordi Domènech van superar per 1-3 el màgic vòlei Viladecans i continuen a la tercera posició del grup D de segona catalana. El masculí, per la seva banda, suma la segona derrota consecutiva després de caure per 3-0 enfront del Club Vòlei Viladecans.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El Lab Castellà, l'espai destinat a fomentar la creativitat i la innovació, que es troba ubicat a l'última planta del Mirador, ha organitzat tres tallers de disseny i creació d'objectes relacionats amb Halloween i la castanyada, que es faran els dies 15, 16 i 17 d'octubre. Es tracta de tres propostes en què es farà servir la màquina de tall làser per donar forma a les creacions que hagin ideat els assistents. En concret, el primer dia, dimarts 15 d'octubre, els objectes a crear hauran de tenir relació amb la decoració. L'endemà, dimecres 16, la temàtica del taller seran els portaespelmes, mentre que el darrer dia, el 17, s'ha previst l'ornamentació de capses de fusta. En tots tres casos, en finalitzar l'activitat, les peces creades es podran endur a casa. L'Ermita de les Arenes, les Masies de Can Carner i Can Pèlex i l'Església de Sant Feliu del Racó seran els llocs que es podran visitar a Castellà els dies 12 i 13 d'octubre en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. Es tracta de tres activitats gratuïtes que engegaran dissabte 12 d'octubre amb una matinal de portes obertes a l'Ermita de les Arenes que s'ha programat entre les 10 i les 2. La proposta organitzada pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història inclourà visites guiades comentades per l'historiador Llorenç Genescà que tindran lloc entre les 10 i la 1 i que duraran aproximadament 20 minuts cadascuna. L'Ajuntament i els Amics de les Arenes també col·laboraran en aquesta activitat.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El festival Petits Camaleons ha aplegat aquest cap de setmana 10.000 persones al Teatre Auditori i l'entorn de l'equipament amb un cartell amb noms destacats com Miqui Núñez, Búhos, The Tallers i Antònia Font. Una 13a edició que ha batut tots els rècords d'assistència i que per a l'organització demostra que es troba a l'altura dels grans festivals del país. L'edició d'enguany ha estat la primera que s'ha quedat sense entrades. L'organització prefereix que se celebri durant més dies que no pas organitzar concerts amb més aforament. L'alcalde de Badia, Josep Martínez València, s'ha reunit amb el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, per enfortir vincles entre la ciutat i la universitat i per posar en comú i analitzar oportunitats de millora comunes gràcies a la proximitat de Badia amb la universitat. En aquest sentit, han analitzat l'oferta habitacional que hi ha a Badia i com pot facilitar que sigui ciutat residencial per als estudiants de l'Autònoma gràcies a la seva proximitat. Per impulsar-ho, han estudiat les oportunitats de millora en la connexió entre Badia i la Universitat. Posem el punt i final informatiu d'avui dilluns 7 d'octubre. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Adrià Tirado, el control tècnic, Julià Guerrero, a la redacció i a la locució, Albert Sant Andrés amb els esports i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que hagueu de passar una molt bona tarda.